el mateix. A les xarxes socials, a facebook.com/radiosabadell, a Twitter @radiosabadell.
Fem programa especial des del pati de Ràdio Sabadell, doncs, avui en el Dia Mundial dels Animals, i evidentment nosaltres també continuem apostant i fent les nostres seccions de cultura. Ara fa uns moments parlàvem amb el Gerard Torres Sant Martí al Cub Blanc i ara és el moment de donar la benvinguda als nostres prescriptors. Xavi Miralles, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, què tal?
Molt bé, que avui vens molt ben acompanyat.
Vinc molt acompanyat amb el míster aquí.
Qui és el míster, a veure?
És el meu gosset, el Tilikum, i bueno, és un beagle que el vaig adoptar ara ja farà uns 3 anyets, i res, l'he tingut des de petit i aquí està, és un terratrèmol fet gos.
Es porta molt bé, no?
Sí, sí, es porta molt bé, molt
a
bé.
A més, un gos cinematogràfic, no? Perquè també l'has fet d'actor.
Home,
és el gos famós avui,
jo
al programa.
Jo li dic Ando Caprio.
Corrin Tintin.
Sí, ha sortit a 2 curtmetratges meus i ho va fer molt bé, ho va fer superbé, sí, sí.
Ho va bordar?
Sí, en tots els sentits.
També ens acompanya, com sempre, el Rafael, que avui ha vingut amb un munt de llibres. Tenim una tauleta molt petita i està fent aquí doncs, tota una llista.
Clar, que quan vaig dir que faríem això del Dia dels Animals, dius, mira, portarem còmics que els protagonistes siguin animals.
Que n'hi ha molts, eh?
Sí, sí, més que n'he deixat, dic, no, deixa, perquè no hi cabran tots.
I també, evidentment, ens acompanya el Sergi Bracons. Bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Que també ens portarà sèries i documentals també enfocades, no?, amb la temàtica.
El que passa que hi ha poca cosa.
Doncs avui sent una mica reivindicatius, perquè també es tracta d'això, no?, de conscienciar la gent sobre doncs, el tracte que hem de donar als nostres animals. Qui vol començar a veure?
Va,
com vulgueu. Com
va, començo jo, va.
Vinga, va, comença, Rafael, així m'agrada, amb ganes, vinga, va.
Va, doncs m'he portat, he fet, els he apilat per edat. Començarem des de petits fins a adults. Val? Ah. Mira, per còmics per a petits, he portat una col·lecció que es diu Mamut, que són per nens a partir de 3 anys. I són còmics muts. Val? Com que fins a 3 anys encara no saben llegir, doncs són històries que són mudes. Val? Així ells poden seguir, però el llenguatge ja és el de còmic. Així no és un conte, no és un conte, sinó és ben bé un còmic, amb les seves vinyetes i la seva aventura, i està bé. No?
Per cert, t'haig de dir que la setmana passada vaig començar a veure Hilda a Netflix.
Hilda, i què?
M'encanta, és que és igual que el còmic.
Sí.
I al principi,
sí, sí, sí.
Clar, la meva filla em deia, ai, mami, aquests dibuixos són, semblen una mica de nens petits, i de cop i volta, bueno, superentretinguda,
no,
emocionants,
música,
la música, les fantàstic, històries, sí, sí. T'enganxa, o sigui, boníssima,
molt recomanable. Sí,
el còmic i la sèrie.
Sí, sí, sí.
Seguim.
Doncs mira, doncs, us he portat 3 que he agafat així una miqueta, un està protagonitzat per un cocodril, Coco el cocodril, després tenim el zoo d'Antonet, que és un nen que imagina un zoo, i després en Dino i en Pau, que és un nen prehistòric amb un dinosaure. I això són aventures ben bé per nens per petits fins a 3-4 anys màxim. Després ja passaríem, ja creixem una miqueta, i ja passem, per exemple, al Dulce Hogar de Chi, que és un manga, un manga japonès que parla d'un gatet, és la història d'un gatet. Són històries molt dolces, molt maques. És un gatet que arriba a una casa i la família l'adopta, i a partir d'aquí totes les aventures que li passa amb la família des de la visió del gat. O sigui, és el gat que et porta tota la història. O sigui, no és una família amb un gat, sinó és un gat amb una família. És una història molt, molt divertida, molt amena, i així a partir de 7 anys, 7-8 anys a la canalla els encanta. Després un altre manga, que és el Silver Spoon, que és un còmic que passa en una granja. en una granja a Hokkaido, ben bé a la zona rural del Japó, i és un noi que no li agrada, la veritat, ni el camp, ni els animals, ni res, i diu què pinto jo aquí. Acaba estudiant, perquè és una granja d'estudi, que els ensenyen una miqueta en plan veterinària. I què faig? Que acabo jo aquí, si sóc de ciutat, si és tot allò, però a partir d'aquí ell va descobrint doncs tot el món agrícola i tot el món dels animals, i al final s'acaba
enamorant, no? M'imagino.
Sí, es parla molt de la sobreexplotació de les granges i tot aquest tipus d'això, tractar els animals ben bé com a menjar, simplement, i tot això.
Doncs un còmic reivindicatiu, molt bé.
Sí, sí, està bé. Després, un altre és molt bo, que ha guanyat molts premis, perquè el dibuix és fantàstic, que és Los Animales de Burden Hill, que és una passada. Si obres i veus els dibuixos, veuràs que és tot pintat, és tot pintura, i és una història d'animals, és fantàstic, una història molt també que parla molt dels problemes amb els animals, de com els hem de tractar i tot, no?
Mira, aquí hi ha un Tilikum.
Sí, és veritat.
Sí, sí, sí.
A la portada,
sí, sí, sí.
Hi ha un Tilikum i a dintre també.
Sí, sí, sí.
I aquest és més per adolescents.
Sí,
no?
Això ja estem parlant, ja anem pujant d'edat. Uh-huh. Ja estem ja amb adolescents, ja estem parlant de 12 anys, perquè ja la temàtica ja és més complicada.
Sí, parlar de maltractaments,
sí, l'història és molt més dura, vol dir, ja necessita una comprensió ja més lectora i més... però l'història ha guanyat molts premis i està molt recomanada, Després ja anem pujant, ara un clàssic, L'Snoopy.
Hombre, clar.
Snoopy i el Garfield, els he portat tots dos, Snoopy i Garfield, que són els grans, quan penses en un còmic i penses en un animal, de seguida sortirà, O l'Snoopy o el Garfield, Això ja estem parlant, ni que sigui molt per tots els públics, ja és per més adults, sortien amb tires diàries, amb els diaris, quan els diaris portaven tires diàries, que ara ja en porten menys, doncs són els grans protagonistes de les tires, del mur gràfic, uh-huh, dels anys 70, 80, i són els dos grans clàssics, Carlitos i Snoopy, o Charlie Brown, i el Garfield. Mira,
el Tilly vol el seu protagonisme.
Perquè a ell li agrada, perquè a ell
sí,
li agrada.
Ha sentit parlar de gats, com que parlo del Garfield.
És que veu amiguets
cada, per aquí. Cada vegada que dic Garfield, porta... Mira.
Boníssim.
Vam estar mitja hora així. Sap que és un gat, estem parlant d'un gat, i s'ha quedat...
Doncs molt recomanable tant pels nens com pels adults, o sigui,
sí, sí, clar, ja està muntant clàssics. Ja, és que realment, tant Garfield com Snoopy realment eren per adults, més que, però clar, és un humor universal i de totes les edats. Després ja anem ja per adults, Blacksad, és un gran clàssic i una obra multipremiada, ha guanyat tots els premis que hi han hagut i que hi hauran, els ha guanyat tots, i està fet amb... són animals, és una història, és una novel·la negra, una història de seriosa, dura, però la gràcia que té és que està protagonitzada per animals.
Humanitzen els animals,
sí,
veiem un dels gats fumant,
Sí, perquè són...
Amb corbat, amb ulleres...
Sí, sí, sí. Perquè és un detectiu privat, però és un gat.
No.
Sí. Tant el dibuix com la història estan molt, molt ben fets i és una obra molt recomanable, guanyar premis, tots els premis que hi ha. És molt, molt, molt recomanable perquè la història en sèrie està molt bé, és una història aquella negra de crim i assassinats i d'investigació i tal, molt ben feta, però amb la gràcia que són animals.
I, per últim,
El Maus, el gran clàssic del còmic.
Duríssim, però molt dur, molt necessari.
Molt bo, sí senyor. Ha guanyat l'únic còmic que ha guanyat un premi Pulitzer, i parla de la història del pare de l'autor, que va estar en un camp de concentració. Per això es diu Relat d'un supervivent, és la història del pare, com va sobreviure al camp de concentració nazis. La gràcia que té aquest còmic és que estem parlant de gats, ratolins, gossos i no sé què em deixo. Els ratolins són els jueus, que acaben amb els camps de concentració, els nazis són els gats, els americans són els gossos, i els polonesos són els porcs.
Sempre són els gossos, sí. Els
americans. Sí, bueno, clar, està fet per un americà. Naturalment, els gossos són els que acaben salvant, no? Hi ha una història molt dura, de supervivència, duríssima. És amb lectura obligatòria als Estats Units, amb instituts, és lectura obligatòria, perquè realment és una obra molt bona que s'ha de llegir tothom. És per adults, o sigui, estem parlant per a partir de 15 a 16 anys, perquè la història és dura i... però està molt, molt, molt ben feta, i la gràcia és aquesta, no? Que està feta amb animals que representa cadascú un dels protagonistes.
Una història colpidora, però com deia el Rafael, molt necessària, molt reivindicatiu, eh? Avui
sí,
també,
oi? Sí. Els animals també poden ser així, o sigui, està molt ben pensat.
Doncs, Sergi, és el teu torn.
Som-hi, doncs. Doncs mira, jo ja vaig parlar d'aquests dos documentals que vinc a parlar una mica, però també reivindicarem una mica, ja que avui és el dia dels animals, que vaig parlar de Blue Planet 2 i Planet Earth 2, que són uns documentals de la BBC de 8 capítols, d'una hora cada un, que s'han realitzat durant 5 anys i han hagut llocs on havien de gravar on s'ajuntaven tant mascles i femelles d'algunes espècies i han hagut de fer-ho en 2-3 anys. O sigui, ha sigut molt complicat, però s'han fet amb la tecnologia més nova de tots. Llavors són documentals que són molt i molt xulos. També he estat buscant jo per trobar si trobava alguna sèrie on sortís algun animal, però la veritat és que no hi ha gaire cosa. Llavors sí que he trobat alguna pel·li, però això ja és tema del Xavi. I aquests dos documentals que volia parlar, a part d'aquests dos, també tinc un altre que es diu Grizzly Man, que és un home que va estar tota la vida a Alaska vivint amb els ossos.
Brutal, el vaig veure.
I al final l'os el mata, l'home,
bueno,
i tot.
Acaba de fer d'aquí, sí. Spoiler al Sergi.
Bueno, no passa res, un documental.
Ja,
això és la història de veritat,
o sigui,
exacte.
Que, sí, en aquest cas està permès.
Exacte. I llavors, aquests dos altres documentals que us parlava, sobretot es veu els animals en situacions extremes, que són capaços d'aquest esperit de supervivència que tenen sobretot els animals, de viure en aquestes situacions extremes. I llavors hi ha una de dues curiositats que porto, que són molt interessants. Una és en el tema dels animals marins, que es va fer una inspecció a 1 quilòmetre sota l'Antàrtida, on l'aigua està a 1 grau, és on hi ha l'aigua més freda de tot el món, perquè a partir de 0 graus l'aigua és congelada, llavors a 1 grau allò ha de ser terrorífic, i hi ha moltíssima vida a 1 quilòmetre sota terra a l'Antàrtida, on l'aigua és 1 grau, i s'esperaven trobar-se molt poca cosa, i la veritat és que es van trobar moltíssima vida. I per últim, que una de les curiositats que a mi més m'ha sorprès d'això és que els animals que viuen a sota l'aigua, molt propers a les costes, on hi ha moltes barques, moltes llanxes que fan molts sorolls, a ells els implica moltíssim a la seva vida tots aquests sorolls, ja no només brutícia de les barques, sinó el soroll, que ells molts cops es comuniquen també amb minisorollets. I quan passen les llanxes els desconcentra tant que hi ha animals que es poden morir, que se'n poden desorientar, que se'n poden anar a molts llocs. I nosaltres pensem que sí que és molt xulo tenir una llanxa o poder anar al mar amb els amics i tot, però també s'ha de tenir una mica cuidado, i possiblement també hi ha moltes altres opcions per no agafar motors i fer soroll, on podríem respectar molt més els animals. Això cada cop ens estem mirant més també, de poder respectar els animals, perquè se'ns estan morint moltíssimes espècies, però mica en mica també podem veient documentals com aquests o tenint dies com avui per reivindicar una mica, doncs també tots podem millorar una mica el nostre món animal, que és molt important, i gràcies a ell doncs nosaltres existim avui en dia i sembla que siguem els únics humans o els únics animals que no respectem les normes de la naturalesa.
M'agrada molt aquesta reflexió final que has fet, Sergi, perquè és veritat, semblem que som els propietaris, no?, del planeta Terra.
Nosaltres som un animal,
així,
també.
Som un animal.
I hem de respectar tots els altres que tenim vivint amb nosaltres.
I en canvi, doncs, som la causa, no?, més impactant de que moltes d'aquestes espècies, doncs, estiguin avui dia protegides, o moltes que, doncs, ja lamentablement han desaparegut. O sigui que hauríem de ser més conscients, cada cop ho som més.
Exacte.
Cal més educació, sobretot amb els menuts. I va, Xavi, perquè tu em sembla que també vens molt reivindicatiu avui, eh?
Vinc molt reivindicatiu, molt, 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 però abans d'això m'agradaria parlar de l'estrena de la setmana, perquè no és d'animals, però sí que hi ha un tros d'animal, que és la Lady Gaga, que estrena pel·lícula, i no podia evitar parlar-ne perquè és una de les meves preferidíssimes.
No em veus, Lady Gaga.
Home, sisplau, per favor. I és pel·li que fa olor a Oscars, i per qui encara no ho sàpiga, això és un remake de Ha nacido una estrella. Maybe it's time to let the old ways down. Maybe it's time to let the old ways down.
takes a lot to change a man. Hell, it takes a lot to try.
Mira, tío, siempre he confiado en que saldrías a flote. Esta es la primera vez que me preocupas.
¿Puedo hacerte una pregunta personal?
Sí.
Tell me something, girl.
¿Tú compones?
No canto mis canciones.
¿Y eso?
No me siento cómoda.
¿Por qué no te sientes cómoda?
Casi todo el mundo siempre me dice que le gusta lo que oye, pero que no le gusta lo que ve.
A mí me pareces preciosa.
Oh, que bonic, no? El tràiler?
Molt bonic, i de fet, quan arriba el moment que ella canta, és com...
Pels de punta,
subidon,
no?
Sí.
És que quina artistassa.
És una artistassa. Et pot fer des del pop electrònic que fa ella fins a fer-te un disc de jazz amb Tony Bennett i que sigui espectacular, cantar-te la Super Bowl, tocar-te el piano a capella, t'ho pot fer tot. I jo crec que és una de les artistes del moment, sense cap mena de dubte, i ara que desenvolupa la seva faceta com a actriu.
I molt reivindicativa, molt extravagant, i també sempre apostant per un altre tipus de bellesa. No?
Sí,
també,
exacte.
Fora dels cànons que marca la indústria.
De fet, és que Ha nacido una estrella no és un remake a l'uso, sinó que és un remake en el qual s'ha parlat de la seva vida, l'han aplicada, no? Aquest ha estat el motiu pel qual han fet aquest remake, perquè el que ella ha volgut és explicar com va arribar on ha arribat, com va arribar a ser Lady Gaga, perquè abans d'això va ser una don nadie, que ningú la volia perquè parlant clarament, com està dient el Tilikum, Era una noia que no tenia els cànons d'estrella guapa. És una dona amb un nas important, amb una estatura baixeta, i això doncs no era considerat per poder ser una estrella gran. I aquesta pel·lícula repassa molt com va arribar fins on està ara mateix.
Per això era important que avui doncs també parléssim,
qui
no,
d'aquesta...
El Bradley Cooper, que de fet dirigeix la pel·lícula.
Doncs encara un altre motiu per anar-hi.
És que clau,
no em va ni al cap ara.
Avui no em puc extendre molt, però sí, pinta molt bé per això, perquè Bradley Cooper l'ha dirigida i la protagonitza. I això era una pel·li que anava a estar dirigida pel Clint Eastwood amb Beyoncé, nyec, 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 no, i ha acabat sent un projecte molt més bo. Les crítiques han estat espectaculars i fa olor d'Òscars, ja us ho dic.
Vinga, doncs ara les altres propostes adreçades més doncs al Dia Mundial de l'Animal. Per quina comencem?
Comencem per una pel·lícula molt i molt bona, recent, del 2017, que es va produir per Netflix i es va estrenar al Festival de Cannes del 2017. És una història realment molt bonica, perquè és una pel·lícula fantàstica i d'aventures, amb una nena petita com a protagonista. I té un títol curiós, que és el nom de l'animal que la protagonitza, que és Okia.
Necesitábamos un milagro y lo encontramos. Esta hermosa y singular criatura será una revolución para la industria del ganado. Nuestros supercerdos no solo serán grandes y hermosos, también dejarán una huella mínima en el medio ambiente, consumirán menos pienso y producirán menos excreciones. Y lo más
important... Doncs només amb això del tràiler ja podem veure una miqueta de què va el tema, no? Aprofitar-se dels animals, que és del que va Okia, una pel·lícula molt necessària, super reivindicativa. La història de la Mija, que és una nena petita, que durant 10 anys ha estat la cuidadora i la companya de l'Okia, que és un porc gegantí, o sigui, és un animal una mica irreal, vale? El Tili s'ha enfadat perquè ha dit porc gegantí.
I ha dit, a veure, parlant respecte, un dia dels animals.
Ella té
aquest... fa la punt, eh?
Home, ell sempre, el seu protagonisme ha d'estar vigent sempre.
Diuen que els gossos s'assemblen, als seus propietaris.
Que lleig això. No, ja ho sé.
Que ara vindrà el meu, llavors em podràs dir el que vulguis.
Val, doncs aquesta nena té el seu porc gegant a la seva granja a Corea del Sud. Llavors, què passa? Que tot canvia quan una multinacional s'intenta emportar l'Okia a Nova York, on una egocèntrica empresària doncs té plans per canviar la vida de l'Okia. I, òbviament, ja ens podem imaginar que és per aprofitar-se, com hem dit, del seu tamany, del que és la seva carn, del que pot produir aquest animal. I llavors, Okia és una crítica ferotge al consum massiu d'animals, el que suposa la producció, perquè al final és això, la producció d'animals per consumir-los i totes les conseqüències que té a nivell mediambiental i de més, però sobretot emocional, perquè és una pel·lícula emocional. Us la recomano a tots. El cinema està fent un canvi amb el tema animal i Okia va ser com l'inici, i això estem parlant de fa un any i pico només.
Imagina't, precursors i només fa un any i mig. Vinga, l'altra proposta.
I l'última, que per mi és la més especial de totes, que és una de les meves pel·lícules preferides, us ho intentaré explicar molt ràpid, però estic parlant d'un documental que ara us explico de què va, però el títol és Blackfish.
French, can you share us off this?
We need SO to respond for a dead person at SeaWorld. A whale has eaten one of the trainers.
Val, en aquesta trucada, en aquest testimoni que sentim a l'inici del tràiler, se'ns explica que una orca d'uns parcs de Florida que es diuen SeaWorld, que són els més coneguts, són uns aquaris gegants on es fan espectacles amb balenes, dofins, belugues i de més, una orca va matar, assassinar, no sé com li podem dir, a la seva ensinistradora. La va matar. I temps enrere aquesta orca ja havia matat a alguns altres treballadors del... Ui, del parc.
És que van entrar altres gossos no, en
també,
aquest pati de Ràdio Sabadell.
Ho fa? Això ho fa també perquè ara ve el seu moment de protagonisme.
Ah, sí? Per
sí,
què?
Perquè la orca es diu Tilikum, que d'aquí és on ve el nom.
D'aquí és on ve el seu nom.
El seu nom, sí.
En homenatge.
Aquesta orca va suposar un canvi pel món animal, en tots els sentits, perquè arran del documental Blackfish, on els seus directors van aconseguir destapar, van fer una investigació que va destapar no els maltractaments ni aquestes coses, una cosa encara més important, que és quins efectes té el captiveri en els animals, i en aquest cas concretament en els cetacis, que tenen una intel·ligència emocional enorme. Llavors, estem parlant d'animals que són segrestats literalment de les seves famílies quan tenen un any d'edat només, se'ls treu del seu lloc. A més, els cetacis tenen uns codis per entendre's amb les seves pròpies famílies, per tant, al moment que els barregen amb altres orques no s'entenen. Això els hi crea estrès, depressió, fins a arribar a la psicosi.
Solitud, aïllament.
Sí, clar, aïllament.
És que jo sempre penso...
Imagina't viure
així.
Estem parlant que els cetacis tenen una intel·ligència emocional superior a la dels gossos. Per tant, qualsevol que tinguem un gos i sabem què és el que senten i com senten, imaginem-nos una orca tancada en una piscina, sense poder fer els seus quilòmetres diaris, sense veure la seva família, sense poder parlar. Llavors, en Tilikum, el documental Blackfish repassa com el Tilikum va arribar a l'intent de suïcidar-se i com l'impossibilitat de suïcidar-se, perquè no li deixaven, òbviament, el va portar doncs, a simplement acabar assassinant els seus captors, perquè no hi havia més opcions. Llavors, Blackfish és pez negro, que és una orca negra, però sempre se les ha conegut com a killer whales, balenes assassines, i està demostrat que les orques no han assassinat mai cap humà a mar obert, només ho han fet en els aquaris. Blackfish va suposar un trencament total amb la idea del captiveri, amb les mentides que feia SeaWorld, que era dient que el captiveri feia que la vida dels animals fos més llarga, quan en realitat és més curta. I hi ha una sèrie de dades molt interessants que us recomano que la veieu, perquè a mi em va canviar la vida totalment. De fet, al cap de poc vaig adoptar el Tilikum i per això li vaig fer aquest nom. I arran d'aquest documental, SeaWorld ha deixat de capturar orques, ja no ho poden fer. En Tilikum mai va ser alliberat del seu captiveri, tot i que es va demanar moltíssim. El van mantenir fins que es va morir tristament. Però a partir d'ara ja no poden fer més, està prohibit als Estats Units, espero que ho acabin prohibint a tot el món, tant el captiveri d'orques com qualsevol animal, ja sigui per un zoo, per un aquari, i que esperem que en el futur els aquaris tanquin, els zoos també, i que d'aquí uns anys ho veiem com una barbaritat que va existir fa molts anys. I sobretot dir, perdó, que tots els pares que sou els que teniu el vostre poder a les mans, els dieu als vostres nens que no s'ha d'anar al zoo. Que els animals els podem veure per internet, pels documentals.
Si escolta això,
el zoo, si m'escolten,
ja
em coneixen. Els zoos són presons, són els Guantànamos dels animals. Així que s'han d'acabar.
Doncs molt reivindicatiu, ja ho sabíem, que el Xavi doncs, està molt plenament conscienciat amb aquests temes i realment doncs, és el que ens explicava, no? També les conseqüències que produeixen doncs, que aquests animals estiguin en captiveri, o sigui que també doncs, el nostre petit homenatge avui en el Dia dels Animals. Moltes gràcies
a tots vosaltres.
Xavi, tu et quedes, perquè ara continuem aquí
i tant.
Amb més programa. Vosaltres també esteu convidats, si us voleu quedar, evidentment. I si no, ens veiem la propera setmana. Que vagi molt bé.